Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Són les 11:05, continuem aquí el dia en directe a través d'IB3 Ràdio, d'IB3 Televisió, i ens atam aquesta tercera i darrera hora de programa fent-vos, o fent-nos ressò, d'unes declaracions d'un actor, d'Àlex González, a un programa de televisió en què confessava, atenció, que ChatGPT ho sap tot d'ell, perquè, entre altres coses, li fa de psicòleg.
L'actor Àlex González està de promoció de la seva nova sèrie Day One, que s'estrena divendres a Prime Video, i on interpreta un informàtic brillant que torna a Barcelona després d'haver passat anys a fora. I ahir va anar a un programa de Prime Time, i més enllà de parlar de ficció arran de la temàtica de la sèrie, la conversa es va centrar en un tema ben actual, la intel·ligència artificial. González, ja que fa d'informàtic, va sorprendre l'audiència quan va explicar com feia servir eines com ChatGPT a la seva vida diària, però no només això, sinó que va assegurar que aquesta tecnologia és el seu amic, el seu soci i el seu psicòleg, i que l'utilitza per a moltes tasques, des de corregir textos fins a preparar missatges abans d'enviar-los. El protagonista va reconèixer que, tot i que tenia un bon terapeuta a la vida real, ChatGPT li resulta útil fins i tot perquè sap absolutament qualsevol detall d'ell, perquè fa servir la versió de pagament que guarda l'historial de converses. A mi aquest detall de que fa servir de pagament m'ha arribat en escuret. D'aquestes declaracions, com no podien ser d'una altra manera, varen suscitar molt de missatges a les xarxes que criticaven com en horari estel·lar algú deia que ChatGPT podia fer de psicòleg i de soci. No sé quina relació tens tu, Joana Maria Maroto Munà, JM3, que ja tens nom com a de robot, si m'apures, amb aquesta intel·ligència artificial.
Mira, d'entrada te diré que me fa gràcia que aquest home, aquest actor, diga que ChatGPT ho sap tot d'ell perquè ningú sap res d'ell, perquè no pot ser més reservat. Però bé, la meva relació amb la IA, i d'ho t'he de dir que sóc bastant... bé, he assumit una mica que és vera que facilita la feina, no? Perquè al final tots acabem per fer-nos servir o d'ajudar de la intel·ligència artificial, però sóc bastant reticent a utilitzar-la. I t'he de dir més que crec que és perillós. És perillós, sobretot, usar-la sense saber-la usar, perquè mos pot prendre o llevar o robar l'esperit crític. Crec que és una de les coses que mos pot prendre la intel·ligència artificial. I pas pena una mica pels joves, perquè per ventura no tenen encara establerts els seus fonaments i, per ventura, l'esperit crític és allò que més feble que tindran, si utilitzen molt de ChatGPT, per exemple.
Clar, jo crec que tinc la relació, ahir en parlàvem amb Mateu Oliver, els degades del col·legi d'enginyers, que deia que ChatGPT se va fer servir com abans feien servir Google. És a dir, tu abans ficaves a Google, feies una cerca, ChatGPT el que passa és que t'aglutina tots els resultats. Jo la faig servir per això, per cercar informació, per cercar notícies, etc. Però consultes...
Que m'ho que era com utilitzar Google.
Exactament. Sí, ves no. Els mateixos. És un dels usos que té ChatGPT o intel·ligència artificial. Ara, fer-li consultes de caire personal... Bon dia, chat, estic trist, no sé què me passa, tenc una mica de mal en espit, però sé que no és un dolor real, sinó que és de l'ànima, que me pot passar perquè m'acab de barear en Joana Maroto, que tot el dia me roba les exclusives. No sé si és el tipus de consulta que jo m'atreviria a fer a un ChatGPT. I trob que és una mica perillós que qualcú que té tant de seguidors com Àlex González validi l'ús de ChatGPT per aquestes coses... per les quals haurien de recórrer a éssers humans.
Exacte. I que si se vol anar a teràpia, hi ha psicòlegs...
No, que després ell ho va esclarir. Va dir que ell tenia el seu terapeuta, en so que tenia una relació molt fluida i que hi anava, però que supos que de vegades deu necessitar una ajuda extra i opta per consultar a ChatGPT.
Extra o urgent.
No? Exactament.
Una situació en què no pot visitar o telefonar el terapeuta i...
No se m'acut quina pot ser.
No sé.
però...
És que si no, si ja té terapeuta, perquè precisament hi ha molta de gent que no deu por d'anar a teràpia, perquè no deu por de fer front en el cost que això suposa, però precisament...
No és el cas d'en Àlex González.
Per això. És vera que és molt perillós que certs referents o... influenciadors...
O que blanquegem certes conductes, també. Perquè després hi ha nins, hi ha joves, que tenen, per exemple, actors com Àlex González de model, i llavors diuen, sí, el meu mite, si el meu referent ho fa, per què no? I entrar en una dinàmica una mica perillosa. ChatGPT, sí, intel·ligència artificial, sí, però per allò que els humans no puguem resoldre amb una xerrada.
No, i enseny, no? Perquè al final que tot enseny se pot fer. Però bé, aquesta era la nostra notícia curiosa, aquestes declaracions de l'actor Àlex González. Vosaltres no fosseu servir ChatGPT si teniu qualque dubte sobre l'estat de la vostra salut, per exemple, perquè moltes vegades és contraproduent. Però bé, tenim més qüestions que volen tractar en aquesta tercera i darrera hora del programa, i si vos sembla, volen xerrar de música, perquè avui mos acompanya, atenció, Pere Pujosa.
Pere Pujosa, contrabaixista mallorquí, conegut per la seva feina amb el Pere Pujosa Trio, presenta el seu nou projecte discogràfic, Illes Sonores, volum 1. Aquest volum parteix de la riquesa musical de les Balears, des de compositors clàssics fins a figures de la música popular, per reinterpretar-les des del llenguatge del jazz contemporani. Illes Sonores no és només un recull de versions, és un diàleg entre passat i present, territori i creativitat, tradició i improvisació. I ja el poden saludar perquè el tenim just aquí, a l'estudi 1 d'Ivetres Ràdio. Pere Pujosa, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Encantats de saludar-te. Escoltant el teu disc i llegint una mica allò que ja n'has dit, dius que aquest disc va néixer des desig d'explorar la memòria sonora de Balears i de connectar composicions de diferents èpoques en el llenguatge de jazz actual. A tu t'agraden els reptes, perquè, clar, aquesta melange, aquesta coctelera que has agitat per poder aconseguir aquest disc, no és senzilla.
La veritat és que està molt ben escrit, això. I escrit així sí que sona bastant un repte. Jo ho simplificaré un poquet. La meva intenció era un poc investigar i descobrir els precedents abans de jo com a compositor i intèrpret, i veure què s'havia fet, i en aquest camí vaig descobrir uns compositors molt interessants com els que he homenatgeat, no existeix aquesta paraula, però en els que he rendit un pot de tribut, en els que m'he inspirat i en els que he agafat la seva música, l'he passat per la rentadora del meu grup i del meu cap, i hem fet aquesta gravació que tenim aquí.
No, i en aquesta coctelera hi ha compositors tan diferents com Chopin, Albéniz o Antonio Font. Nada más y nada menos, anava a dir.
Exacte. Ja que tenc el Joan Roca, que és del meu barri, de Son Sardina, pues, vaig pensar que li podria agradar. No, vaig agafar...
No sou família, però, sí, perquè sí que m'ho semblava una mica.
No, ell és molt alt. Ojalà fos tan alt jo com ell. Però ell toca el baix, també, cosa que és divertida. Però tornant en això, vaig pensar en aquest tema, perquè, a més de que m'agrada molt, crec que està en el subconscient col·lectiu de tota persona que ha estat alguna verbena a Mallorca, i volia transformar-la i donar-li una forma un poc més íntima, perquè... Bueno, perquè crec que funciona molt bé a nivell de melodia i d'estructura, i inspirat també amb altres trios de jazz que han fet coses parescudes com Kate Jarrett o Brad Mehldau.
Clar, i Pere, com descriuries el procés de transformar una obra clàssica o pop, com pot ser Viure sense tu, d'Antònia Font en un tema de jazz?
Bueno, pues, com qualsevol altre, en realitat això ha estat una sèrie de... Bueno, és el resultat d'un parell d'anys d'un pot de treball i d'investigació. En primer lloc vaig començar a cercar compositors balears, després vaig veure que hi havia molt, vaig haver de cotar, després vaig veure que hi havia una obra molt interessant de nivell de pianística, de compositors que escrivien música per piano, com Joan Maria Tomàs o Jaume Mas Porcel, que també han escrit per altres coses, però m'interessava la seva obra pianística i a més vaig trobar tal, i després vaig experimentar en diferents estils. Per exemple, he agafat una de les peces de Porcel i l'he passat a breakbeat i drum and bass, o un subgènere de música electrònica un poc salvatge i experimental. O, per exemple, un altre de Jaume Mas Porcel l'han passat a Tanguillos, amb un ritme més aflamencat. I realment, bueno, al final és un filtre de les coses i estètiques que m'agraden, i també amb el que han suggerit els meus companys a l'hora de muntar també aquest repertori, a l'hora de preparar la gravació.
Clar, perquè tu quan escoltes música ja la transformes dins el teu cap, ara deies, li ha portat aquest ritme salvatge a una peça clàssica. T'agrada salvatjar en general?
Jo soc un pot salvatge, m'apareix.
Aquest era el titular que necessitava. Feia tant de temps que un home no me deia això en directe, això de som un pot salvatge, que ara ja tenim l'entrevista salvada en aquest sentit. Però no, com a música, ara fora bromes.
Quan salvatge, escolta... però aparentment tranquil·la, ben que dic que sí. També se conté, no sé si...
Bona.
No sé, si ets salvatge ara, el notar més tranquil, més contingut.
Una fera controlada.
Exacte. Però mentre quan se posa davant dels instruments, no?, és quan... te transformes.
Pues sí, realment me serveix com a imaginari. Bueno, jo i crec que quan qualsevol que fa alguna cosa, activitat creativa, jo ho veig com a projectar. Podria funcionar en aquest tipus de tempo, en aquest tipus de ritme, i al final la idea original projecta el que... O sigui, transmet a la gent el que jo vull que transmeti. O sigui, si és el que jo vull, si és una peça com Antonio Font, S'ha de viure sense tu, si jo per sa delicadesa, sensibilitat, tal, puc aconseguir mantenir aquesta essència del tema i que la rebi d'una altra manera el oient?
I quina part d'Illes Sonores consideres més experimental i quina més tradicional? O has anat totalment a que tot fos un experiment?
No ha estat tot un experiment. De fet, o sigui, en primer lloc he de dir que vaig fer bastant més arranjaments. No molts més, però bastant més, i alguns d'ells han quedat fora del disc. Per exemple, un d'ells que volia també incluir alguna compositora balear, i havia estat treballant sobre Ana Margalida Orfila, una compositora menorquina que va... treballar la majoria de temps a Barcelona. Bueno, molt interessant, i que s'està descobrint ara la seva obra, però no encaixava massa bé dins del format del disc, per tant no l'he incluït del disc, igual la tocam en directe. I el que vull dir, tornant-lo d'experimentar, en algunes coses abans de posar el meu ego de compositor, alguna cosa que davant el que podia fer, he estat un poquet més diguem conservador per mantenir l'essència de la música. O sigui, si tens una melodia tan guapa com la que va escriure Chopin o Albéniz i que ha sobreviscut 200 anys a la memòria col·lectiva, és perquè no està mal escrita, és perquè probablement té algo molt interessant, i no venguis tu aquí a contar-nos a intentar canviar el món, sinó agafa el que puguis, el millor d'això, i digue-ho de la teva manera.
Mira, ara que dius això, deies que eres veïnat de zona, no?, de Son Sardina, d'un dels membres d'Antònia Font. No sé si, evidentment, en Chopin no ha pogut escoltar aquesta versió que han fet d'algunes de les seves obres, però ell sí, els d'Antònia Font, han pogut escoltar aquesta versió de...
Crec que li vaig enviar per WhatsApp i tal, però encara no estava mesclat. Ja li faré arribar en Joan Miquel Oliver, que a vegades m'he creuat amb ell a qualque concert o alguna cosa, i també en Joan Roca li faria arribar una còpia.
O sigui, que espero que els agradi. A veure si els agrada, no? Sobretot sobre...
O almenys li fa gràcia, no? Perquè no t'ha d'agradar tot el que fan.
No, com a mínim, veure com s'ha reinterpretat aquest tema, no? Al final, segur que els agradarà.
No, i ara que som en conversa amb en Pere Bujosa. Ell és contrabaixista, forma part del Pere Bujosa Trio, i ara acaba de publicar aquestes Illes Sonores volum 1, un disc en 8 pistes, en 8 cançons, amb autors com Joan Maria Tomàs, parlaven d'Albéniz, parlaven de Chopin, parlaven d'Antònia Font. Tot això, sonoritats, no tots són illencs, però sí que tots han passat per les illes, com és el cas de Chopin, per exemple. I ara parlaves de Sego, m'ha agradat aquest tema. No has de tenir tant d'ego com pensar que pots millorar una peça que ja és prou bona. Clar, s'ha de tenir una mica d'ego, però, per fer un disc com aquest, per reinterpretar clàssics, o s'ha de ser una mica inconscient. Per on ha anat aquest cas?
Jo sóc més un poc cara dura, ho considero. perquè... bueno,
explica't.
Sí, ne vaig a posar en context. Bàsicament, així com vivim, el que entenem per indústria musical, per petits artistes i creadors, és un xiste. Nosaltres, realment, jo no guanyo doncs, amb aquest disc. Jo li poso molt d'esforç, moltes ganes, i me serveix com a element promocional per aconseguir concerts i, sí, se pot recuperar un poc a la llarga la inversió. Dit això, el tema econòmic i relacionat amb la supervivència... llavors, pues, no ho fas per diners, ho fas per pura passió. I llavors, la meva conclusió és, bueno, pues, si total, tampoc no te compraràs una... O sigui, no tinc la pressió, diguem, de tenir tampoc un públic majoritari, perquè no és una música de masses, i al final ho faig per jo, i, o sigui, no per jo, sinó perquè jo crec que pot tenir un valor i que li pot agradar a la gent que li agrada aquest tipus de música. Per tant, responent a la teva pregunta, perquè veig, a vegades me'n vaig, s'ha de tenir un poc d'ego? No ho sé, el que s'ha de tenir és consciència de que li pot agradar a altra gent i tenir aquest desig de compartir-ho, de transformar-ho, i mira, jo ho veig així i he descobert aquesta música i te la vull mostrar a la meva manera.
I aquest disc, Pere, suposarà un punt d'inflexió respecte a treballs anteriors?
Si ho és, que sigui positiu, per favor. No ho sé, jo sé que dins de 10 anys seré músic i espero que dins de 25 també. Per tant, i aquest disc el podria haver tret fa 5 anys. Bueno, igual no, perquè crec que també és el resultat de després de 5 treballs discogràfics, 4 com a líder. Evidentment, puc dir que he madurat, he crescut, he experimentat, m'he equivocat, també he après i he après moltíssim. Per tant, no és igual, vull dir, jo seguiré seguint músic mentre pugui, no? Inclús si no pogués tocar, faria alguna cosa.
Home, això sense cap dubte, no? Igual que nosaltres periodistes mos podríem, o comunicadors, mos podríem retirar, però en el final sempre ho ets, i és qui és músic, no? En el final, l'altre dia xerrava en Xisco de quan una persona se retira, te retiren o te retires, però no deixes mai, no?, de ser allò que has estat durant tota la teva vida o allò que sents. En el final és així, no?
Exacte, tenim molta de formació professional, no? Sí, i jo ho disfruto, això. Per tant, responent a el que me deies, és igual, seguiria fent música, i no sé, m'és igual si és un d'això d'inflexió, sinó que és una suma de molts de petits treballs que van sumant, i, bueno, i se veu reflexat. Després mires enrere i dius, bueno, pot tenir sentit o no, però té sentit per tu, perquè només ho has viscut tu dins la teva experiència.
Clar, parlam avui d'aquest Illes Sonores volum 1 que acabes de publicar. Clar, si se diu volum 1, és que com a mínim hi haurà un volum 2.
Exacte. Com he dit abans, això és el resultat d'uns anys de treball, d'investigació sobre aquesta música, de fer arranjaments, de provar amb el trio i tal. I la segona part està basada en l'ús de melodies populars de Balears com... amb el meu grup, passat pel trio per el filtre de l'improvisació, i, bueno, i serà el resultat que han gravat.
I Pere, i quin recorregut tindrà aquest disc, aquest Illes Sonores volum 1? O quin t'agradaria? No sé si ja tens pensat qualque concert, qualque mostra...
Sí, ara tenim una petita gira de presentació. En primer lloc, bueno, farem una petita presentació a Mallorca, al Club d'Or 13, a Palma. I després m'on anam el dia següent al Xerri de Sant Sebastián, i després dia 28 d'abril, que m'havia deixat tocar a Barcelona, el Jamboree Club, que és una de les sales més interessants d'Espanya, i després aquest mateix diumenge d'aquella setmana anem a Madrid al Café Berlín a presentar el disc.
I tot que poden dir, Xisco, llarga vida en aquestes Illes Sonores i que hi hagi molt de volums, no? Perquè en el final totes que quedarien com a molt bé, se prestatgeria.
Per favor. I a més, queda també poder dir, no, és que avui necessito escoltar el volum 4, que és el que més me crida, i esperen que n'hi hagi més de dos. Tot això està feina en Pere Bujosa, que ha començat amb aquest Illot Sonores volum 1, que ja podeu trobar en el mercat. Jo entraria a les seves xarxes perquè ha dit una sèrie de dates per si qualcú vol poder escoltar aquesta música en directe. Cercau en Pere Bujosa i ja trobareu tota la informació, i sobretot no deixeu d'escoltar aquest disc si vos agrada jazz i si vos agraden les reinterpretacions de temes clàssics, com per exemple Viure sense tu, d'Antònia Font.
I no, Pere, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, i esperem això, que tornis a venir a presentar més volums d'aquestes illes sonores que tant mos ha agradat conèixer avui. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. També donar gràcies a Red Carpet, perquè m'estan ajudant, m'estan apoyant molt en aquest llançament, i també els músics que m'acompanyen, el Xavi i el Joan Grau, que ha fet aquest meravellós disseny del disc.
I no, queda dir també aquest agraïment a tota la gent, a tot l'equip que ha fet possible aquest disc, aquest Illes Sonores volum 1. Fem una petita aturada, una pausa per a la publicitat, i atenció, perquè arriba un cap de fibló aquí en els estudis d'Ivetres Ràdio, perquè mos acompanyarà d'aquí no res na Maria Antònia Esquines amb la seva predina, na Queca.
Al dia, Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és informació. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Ivetres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, Ivetres Ràdio.
I 27 minuts, ja tornem a ser aquí. Després d'aquesta petita aturada per la publicitat, seguim en directe, i ja vos ho deia jo, arriba o ha arribat un cap de fibló en aquests estudis, perquè, si vos hem de dir la veritat, hi ha relacions que no tenen o no entenen d'edats. Relacions que no es mesuren en anys, sinó en riades compartides, en experiències compartides. Avui parlem de relacions intergeneracionals, predins nets, predines netes, amb relacions molt especials.
Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es así. Explota, explota, me explota.
Parlant d'aquella connexió tan especial entre nets i paradins, com el que avui vos volem contar, d'aquell vincle que mescla experiència i curiositat, saviesa i espontaneïtat, de quan els viatges no són només per conèixer llocs, sinó per crear records, per empotar memòria, que deia el poeta. De quan una excursió al mercat es converteix en una aventura i una sortida en una hora bauxa, la mar de divertida.
I d'avui avui volem celebrar aquesta complicitat. Ens visiten la Maria Antònia Esquines, la nostra Maria Antònia Esquines, perquè és un port nostre, i la seva predina, que és na Josefa Onaque, que ara mos dirà el que li hem de dir, que són dues dones separades per dècades, però unides per una amistat, diria jo, preciosa. Bon dia a totes dues, com esteu?
Molt bon dia.
Podríem dir que sou amigues, també, més enllà de que sou predina i neta.
Clar. Se podria dir,
se
sí.
Se podria dir així, no? Bé, està bé, està bé. Qui de ser dues proposa més plans, neta o predina?
Neta.
Jo estic disposta a tot.
O sigui, se predina se deixa endur.
Sí. Se neta proposa...
Me dice, voy a Barcelona, pues me voy. Me dice, ¿qué tengo previsto esto? Pues vámonos.
Anant de festa.
Pues vámonos.
No, no, hem vist imatges, no, Xisco, de qualque sortida de festa, no sé si era una hora baixa, una sortida de discoteca, no sé què feia plegades, però van anar per tot, no?
Era en Londres.
Sí, bueno, aquestes imatges que hem vist tant a Londres com a Tenerife, que varen ballar en els carnavals, com a una discoteca un dia que varen anar a una hora bauxa, i un poc això.
Clar, això també demostra la bona relació que teniu, però jo volia demanar en quin moment na Josefa Naqueca va saber que tenia més que una neta una amiga, perquè degueres passar a Naqueca de donar-li bombonets quan venia de visita a poder anar amb ell a Londres, que això és un vot que no deu venir d'un dia per l'altre.
No. Lo que pasa es que a mí me gusta salir, me gusta mucho salir y siempre estoy dispuesta. Y me pregunta y yo digo sí.
Clar, és que jo som la neta més gran de
sí,
6.
Sí, ella la major.
Clar, jo vaig ser la primera i pot ser sempre el vincle més fort perquè he passat més temps amb ella i a l'hora de créixer, sa que sa fa les primeres vegades, sempre he estat jo amb ella. Però després vendran el meu germà, els altres cosins i espero que se l'esquina
un poc. Que també s'apuntaran.
Clar que sí.
I... Clar, però en esquina sempre amb aquest punt pionera.
Exacte, la pionera.
Ella obrin que a mi.
No és culpa meva, he nascut la primera.
Tu proposes els plans, però què és allò que t'agrada proposar-li a la predina?
Jo tot el que surti de lo normal és el que m'agrada realment, perquè és quan la gent dius, ostres, la teva padrina, que atrevida, la teva padrina, que marxosa, qualsevol se'n va al mercat amb ella, qualsevol, però anar de festa, de viatge, agafar-la i dir-li, anem enmig de la pista a ballar, això no ho fa qualsevol.
Clar, hi ha qualque viatge, Maria Antònia, o qualque sortida que recordis amb especial il·lusió?
Jo crec que diria quan anàvem a Madrid, perquè varen obrir una tenda que aquí no és, i jo vaig dir que han d'anar cap allà, i me va prometre, perquè me feia molta por ses agulles, i d'ençà m'han detectat tiroides, m'havia d'anar a treure sang constantment, i com que no vaig plorar i vaig ser una valenta, varen fer aquest dos viatges juntes, i me'n vaig anar de compres, i m'ha comprat tot el que vaig voler i més.
O sigui que també la tens un poc consentida, sa neta, Josefa.
A todos.
A tots, en el 6, per igual, eh? No preferències. Conta-mos una miqueta tu, tu deus, que dius sí a tot, que t'agrada sortir, que ets una dona marxosa, que t'agrada fer coses. Ara, crec que fa poc heu anat de viatge a Tenerife, precisament, sí. I no va fer molt bon temps, però vos heu passat molt bé. Conta-mos una miqueta com ha estat aquest viatge.
Pues para mí ha sido estupendo, porque el viajar con los hijos y con los nietos, y mi marido, con toda la familia, ha sido una cosa que dices, no me pensaba nunca poderlo hacer y puedo hacerlo, como ir de marcha, como ir... Ahora la última fiesta que tuvimos toda la familia fue las bodas de plata de mi hija mayor y también lo pasamos muy bien, lo divertimos mucho y es que yo en cualquier punto de diversión, ahí estoy.
Claro, pero eso también indica... Queca Josefa, és que ara...
No, és igual.
Primer de tot, m'ho hauria de contar de bon bé Queca. És un...
D'ella.
Però diminutiu de Josefa...
No.
Ah, jo ella... era de Josefa, no. Joqueca, i va quedar en Queca.
No.
Si hem de cercar una evolució
ella
fonètica.
Ella era la pequeña i empezó Queca i Queca i Queca i Queca, nos hemos quedado.
I tot diu només ella o tot diuen tots?
Todos. I mucha gente.
I amics.
I en el col·legi on treballava
també
hi ha mucha
gente. I de nosaltres també li poden dir.
Claro,
sí,
que...
no
podria dir.
Sí.
Nosaltres aspiram a sa família i a que mos convidin a anar de viatge,
sí,
per
sí,
favor.
Sí, podeu, quan queréis preparar uno, ahí estoy yo.
Però heu de preparar un outfit de festa, perquè sí. Això no falta mai en els nostres viatges.
Mira. Ah, perquè sou de visitar, però també de celebrar sa festa i sa marxa i sa bauxa. no... Ha de ser un ingredient que sempre hi ha de ser.
Hi ha temps per tot.
És que hi ha temps per comer, per bailar, per viajar, per visitar, hi ha temps per a tot.
Lo que jo no sé si tindria tanta d'energia. Ho dic perquè jo, quan toquen les 9, quan he anat de viatge, jo ja és que estic fora menuts i jo ja me'n vaig a dormir. No és el cas, no és el cas de no Josefa. Tu les 9 comença tot.
Jo prefiero más dormir de mañana que de noche. Yo claro. Levantarme... Cuando voy de excursión, eso de levantarte a las 6 de la mañana...
Fatal.
No. Fatal. Pero por la noche no me importa.
Clar, i si han de ballar fins les 2 a les 3, és el vostre hàbitat.
Exactamente.
Clar, i Josefa, què és allò que has après de la teva neta? Ho dic perquè també tenim tendència a dir, no, és que l'experiència és un grau. M'imagino que Ana Maria Antònia ha après molt de la seva padrina, però també la seva padrina deu haver après molt d'Ana Maria Antònia, encara que no et sigui modernós de mòbil, de llots i de saber-se moure en aquesta cosa contemporània que a mi se m'escapa.
Jo estic molt sorprendida de tenir una nieta tan espabilada perquè jo digo que de dónde sale? No lo sé de dónde sale, perquè ni de su padre ni de su madre. És una cosa que se ve que lo lleva en la sangre. Y yo cuando la veo tan decidida y tan espontánea y tan tira pa'lante, digo, ole, mi nieta.
Clar, i quan la nina va dir que volia ser periodista, ves la nina, ara ja és una dona.
Bueno, ara ja és una mujer. Pero bueno, para mí será una niña, porque es mi nieta mayor.
I quan la vau fer vídeos i la vau presentant
no, quan,
coses...
No, perdona, quan la vau fer vídeos, no. És que sé què, que fa vídeos amb no, ella. Sí. No sé si, companys, per favor, podíeu posar algun dels vídeos en què plegades fan balls, que no sé què
se, que
què se diu, això. Bé, ara veiem aquí, per exemple...
TikToks.
TikToks, no? Que t'ensenya a fer balls
sí.
I els apreneu i els... No sé si també els apugeu...
Sí, sí. És que després
també,
és ella la que insisteix. Ho has pujat?
Pues
quant de likes té?
Ai, també...
Qui ho ha vist? Sí, sí, sí.
Què t'han dit?
Què t'han dit?
La predina.
Oh, i quan va mo mare a fer feina, t'han dit algo, escompany? S'ha dit alguna cosa, que jo? M'encanta.
I jo també m'agradaria saber, Josefa, si el teu home te segueix el ritme.
No.
No rotund, no?
Ha estat un poc tentativa, aquesta resposta.
Yo, sí, jo lo que tengo la suerte es que tengo un marido que ni me sigue, pero tampoco me para. Yo ahora le digo, Rafa, me voy con fulano, con mengano. Adiós. Yo tanto he ido de viaje como de cruceros con amigas, como con mi familia, con mis nietos y todo. A este viaje a Tenerife sí que vino. Pero ella me dijo, será el último, porque a mí no me, ya no me gusta viajar. Y yo, tú no te preocupes, ya viajaré yo. Por eso no hay problema.
Y con el cuadro guardas a casa.
Claro, por lo menos, por lo menos. No, yo en esto no tengo problema. Mi marido no...
Es
no,
diferent, però tampoc l'atura.
Sí, no le gusta tanta marcha, no. Porque, pero tampoco me para.
I tu t'imaginaves que la teva predina arribaria a ser tan influencer? Ho dic perquè aquests vídeos molta de gent les comenta, molta de gent se sorprèn, i és un vessant de la teva intimitat, de la teva vida familiar, que has volgut compartir, perquè sabies que el que tenies a casa teva era en barra. És a dir, tu sabies que la predina donaria likes.
Sí, en el principi, tant m'ha costat a mi com a sortir tant, com el fet de gravar un vídeo que potser sigui graciós i haver de demanar, papà, te sabria greu si ho puix, padrina, te sap greu si surts.
No.
I com que mon pare sí que potser és un poc més conscient de on pot arribar, se va repensar un poc. La meva padrina, com que no sap on va això, sí, 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 quan va veure que tenia repercussió, i bona, perquè de moment no n'ha tingut de dolenta,
no.
Ha valgut més i més i més.
Ay,
i
va,
més.
Que hace gracia.
Claro.
No, Josefa, en aquest cas té xarxes? Té Instagram, té TikTok, tens coses d'aquestes?
Jo te veo a ti, los veo a todos.
Ah, molt bé, molt
bé. Ho té tot fitxat. I una pregunta, Josefa, sa neta, na Maria Antònia Esquines, gran professional, millor persona, però qualque cosa deu fer malament. Si ara haguessin de parlar...
De qualque cosa la deu renyar.
Exactament, jo li volia demanar a la predina si la renya en qualque moment. No, mai.
A ningú no. Al revés...
Encara ets esperones.
Sí.
Padrina, arribaré a les dues. Arriba a les tres, que les dues és molt prest.
No, yo lo único que digo es que no hagan nada mal hecho y que si vienen tarde que avisen. Lo único que digo es que haya confianza. No digo, haz esto ni haz aquello. A todos mis nietos les digo, si os pasa algo me llamáis a mí, ¿eh? Porque yo iré donde tenga que ir. No quiero que digáis mentiras, ni quiero que... Siempre, siempre les digo lo mismo. Que estén donde estén, les pase lo que les pase, que me llamen, que yo iré.
Es a dir, la predina farà de primer filtre per evitar disgustos en sus pares.
Sí, por eso mismo. Sí. Pues si ellos tienen un poquito de decir mi padre me renyirà, pues que me llamen a mí y yo iré corriendo.
Porque se podría no renyirà.
Clar, i a tu te dona venir sin tenir aquesta xarxa de confiança davant qualsevol adversitat, tenir una queca a la teva vida Sempre suma, no, esquines?
Sí, sí, he de dir que moltes vegades he estat en situacions complicades que per aventura no he volgut xerrar amb un pare i mare perquè a l'home ha estat una discussió amb ells, com tots han tingut tots adolescents, i quan m'havia d'esplear m'anava a casa padrina i sabia que la meva padrina després no agafaria i li diria a ma mare, Merce, la teva filla ha vengut a queixar-se jo.
Les padrines sempre són refugi. Jo sí. Recordo que la meva, jo no m'agradava menjar llenties i quan hi havia llenties a casa meva m'anava a casa padrina com a refugi. Ara m'encanten les llenties, però també m'abaciava, per dir-ho d'alguna manera. Més enllà d'aquest nom tan curiós, d'aquest sí, aquest nòmad que li has parat de queca, teniu qualque ritual molt vostre, qualque, no sé, frase, tradició, escapada anual, no sé, qualque cosa que mos puguis contar, que fasseu només vosaltres dues?
A veure, jo diria que el fet que m'acompanyi a tot lloc. Per exemple, ara d'ençà estic estudiant periodisme, per aventura m'he presentat a qualque premi, per aventura he hagut de fer qualque presentació. Ma mare és mestra, no pot amollar la feina, mon pare feina a l'Ajuntament tampoc, i crec que si no fessin feina també els faria haver-se venir. En canvi, la padrina no pot consentir que jo viatgi tota sola.
No.
Perquè me pot passar qualsevol cosa i també perquè li encanta viatjar i qualsevol excusa és bona. I a la mínima que dic, he d'anar a Barcelona, res, anar i tornar, no importa, venguis. No. I ja me l'enduc.
I no vull con los amigos porque no me deja.
Ho veus?
Perquè no
perquè
me deja.
Perquè mon mare vol anar a Praga i va dir...
És a dir, na Maria Antònia Esquina es posa restriccions a sa padrina.
És que vàrem anar...
Per favor, necessito un primer plano d'Anna Josefa i sa cara de disgust que té aquesta dona per aquest vet de sa seva neta. Perquè, Josefa, tu aniries per tot.
Jo per todo.
Clar.
Jo per todo.
Vàrem vol anar 10 joves del meu grupet de Santanyí a Praga i la meva padrina comença. Jo no he anat mai a Praga. Tan barat haurà sortit, no? Jo he de venir ni Praga. Clar. Dic, però com has de venir?
Però si Andeu... jo no el molestaré.
Diu, jo no el molestaré, jo aniré per meu compte.
Jo només m'estaré fent quatre fotos en aquell pont que tenen, que és preciós, que m'han dit que de prop sa pedra és meravellosa, que és com a pedra de Santanyí, i jo vull veure una mica tot el trull que hi ha a Praga.
Sí, y ahora, aparte de esto, planeamos viajar con mi hija. Llevamos 2 años seguidos que hemos
ido... En sa mare de la Maria Antònia. Sí. Tu ets sa mare de la Maria Antònia, sí. Perquè quedi clar també.
Sí. Y ahora ya estamos planeando. El año pasado fuimos a Marrakech con un disgusto muy grande de mi marido. El año anterior fuimos a... ¿A dónde fuimos el año? A Porto.
A Porto.
Ahí no dijo nada. Y ahora este año queríamos ir a Malta. Y mi marido... digo, Rafa, si lo que tenga que pasar, pasará.
No le fa gracia que se me vayan tan enfadados.
No. Però hay que ir a algun
passa
sitio
pena.
Especial donde
Men,
ellos no irán.
Supos que Rafa, ho dic en home, sí. Supos que en Rafa Mordó ho estava veient
sí,
des de casa,
sí. Sí,
li qualque missatge de tranquil·litat, no? Perquè també ell pensi que no...
La tranquil·litat és que lo que tenga que passar, passarà.
Ho veus? No té por.
Y tanto puede pasar aquí como allí, sí. Donde sea. No tenemos, el destino no sabemos dónde lo tenemos.
Y que se ha de vivir y se aprofita,
exactamente.
¿No?
Y luego lo que yo digo, se dice, nos quedan 2 días, ya hemos vivido uno. Així que, sí, que hay super... que vivir la vida.
Carpe diem, no?
La vida hay que vivirla.
I ara que a mi això m'ha fet com a gola, en aquest viatge la gent se pot apuntar, perquè jo a Malta, Josefa, no he anat.
Pues yo me gustaría.
I és d'aquestes coses que dius, fa pares anar-hi tot sol.
Ara ja veig que haurem organitzat un viatge.
Sí, és com a mare t'adopta, ja ho saps.
No, ho dic perquè a mi m'agrada molt anar de viatge, el meu ropit, a mi em passa una mica com en Soteu Padrí, que no, per temes de feina no pot abandonar molt, i també jo ara veig que aquí hi ha un nínxol de mercat important. Tant. No. Esquines travel. I a partir d'ara, tu com a organitzadora...
Jo sempre dic a la padrina, tant de viatjar, me deixeu fora herenci, compra't un pilot privat i així el podré utilitzar.
Clar. Tu vols anar en jet amb allò que contamina,
no,
estimada?
No, però vull poder seguir viatjant tenint-se també la meva padrina.
I que no me gaste l'herenci.
Clar.
Escolta, que te llevin tota l'herenci i la pugues disfrutar molt en aquesta
padrina. Com se nota, que és viva ella?
He tenido una época que mi marido ha sido motero toda la vida y hemos ido con la moto por todo. Ahora mi marido se ha retirado un poquito porque ya no, la moto ya es...
¿Y costa?
Sí, ahora tenía una muy grande, ahora tiene una más pequeña y ya no es lo mismo, pero hemos ido por todo con la moto y yo me he apuntado a todas.
Sí, marchosa de siempre, no d'ara.
No.
Però en moto, Josefa, anaves en Sidecar?
No.
En
Sidecar?
No. Mi marido tenía... Perdona, jo m'encantaria anar en Sidecar per tot. Quina paresa anar darrere, perquè has d'aguantar l'equilibri i has d'estar allà assegut en aquella butaqueta i jo crec que és meravellós.
Mi marido tenía una BMW 1200 y yo me sentaba y decía, vámonos. Le ponía sin el dedo dentro del cinturón y yo, pum, hasta hacía becadas y todo, porque decía, ya llegaremos.
És que això té un vídeo, Maria Antònia, però és que ara s'obri un horitzó d'expectatives meravellós.
I ja no sé si dir-vos que heu de tornar un altre dia, perquè és que se m'haurà fet tan curt, tan ràpid ha passat el temps, i que tenim tantes preguntes per fer-vos. La darrera, què creus que fa tan especial la vostra relació? No sé si penseu que ella de la confiança, no sé, què és allò que creus que fa que tingueu aquesta relació tan especial, Maria Antònia?
Jo crec que és per ventura també el fet de ser ara la neta més jove, que això anirà passant de generació en generació, també per ventura que són els que més molt semblant.
Ella de caràcter,
sí,
no?
Ella diu que no sé de bona sortir, no sé de bona sortir, però és que jo me veig a un mirall.
Ets ella, no?
Som ella de caràcter.
I de físic també, perquè t'assembles molt de ta mare i ta mare ella. Pens que sí.
Jo també penso que és l'edat, que jo tuve a mi hija muy joven, y después yo he tenido una nieta y era joven también, la tuve a los 50 años, yo a los 50 años ya era abuela, y a los 21 ya era madre, entonces la edad también influye mucho, y el carácter.
Sí, el carácter.
El carácter. El carácter es lo más importante.
Com us apuntam en aquesta sortida, en aquest viatge...
Ja direu quan
es prendran a Malta. Nosaltres no ens volem perdre en això, en aquestes sortides, en aquestes ballades, faran TikToks, xisco, faran coca TikTok, que no n'hem fet mai cap.
Sí, perquè hi ha un problema.
Sí, hi ha un problema.
Na Corners haurà de triar si vol anar amb en Xisco Nadal o no Joana Maroto, perquè na Maroto i jo no podem fer vacances plegats els mateixos dies.
Anirem un cap de setmana. No,
que triï, que triï. Tu amb qui vols anar?
Jo, però jo sóc com un pac, com a germà, sempre ho he dit, i no vos separareu mai, i ho espero i ho desig.
Són com el iogurt, Xisco, no mos poden xapar.
Si no vols parlar
de
la direcció d'aquesta ràdio, almenys si per un parell de dies podem abandonar plegats.
Ara ell ja volia que triassis, és que és punyeteu.
Sempre me poden compromís.
És que de veres, i d'horres, Maria Antònia Esquines, moltes gràcies, i Josefa, que no t'han demanat ni llinatge, però ets la nostra queca.
Eso mismo,
moltes gràcies per venir i per contar-nos aquesta relació tan guapa. T'esperem un altre dia.
Cuando queráis.
Vinga, idò, fins una altra.
Gràcies.
Fem una petita aturada i arriben les revistes del cor. No sé, mos poden un petit titular de que mos duen aquestes revistes?
Sí, hi ha una dona que s'ha comprat un pis de 372 metres quadrats.
Res.
Perquè diu que és la casa que vol per poder retirar-se, ara que és una senyora major i bufa.
Ui. Ella se diu d'ella mateixa que tu la bufa.
Ho ha dit ella mateixa. Jo només he traduït el titular de la revista Hola.
I dona, descobrirem qui és aquesta bufa que s'ha comprat aquest piset de només 300 metres quadrats. Fem una aturada i tot una tornam.
Dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Dissabte, a partir de les 12, segueix el millor futbol de primera divisió amb Esports 3 en joc.
En directe des de l'estadi El Salar de Pamplona, Club Atlètic Osasuna, Real Mallorca.
Amb el debut del nou entrenador mallorquinista, Martín de Michelis.
Le vamos a dar vuelta a la situación, sin ninguna duda.
Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
I a les 6:30, el futbol de primera federació amb el partit Antequera-UD Eivissa. Tot a la ràdio pública.
Al dia, IB3 Ràdio.
Recte final d'aquest programa d'aquest dimecres, dia 4 de març, i una setmana més han arribat els quiots, les revistes del COR, i com cada dimecres també, toca repassar les revistes i les portades del COR.
I quan mos miram, i quan mos besam, això és la revista i tot comença a sonar.
Això és de revista, com canten fades. Començarem per la revista Hola, que aquesta setmana d'un portada a una resident il·lustre de la Costa d'Espins, com és Àgata Ruiz de la Prada. Però no parla de la casa que té a Mallorca, sinó que parla de la casa nova, la supercasa, diuen a Hola, que s'ha comprat a Madrid. Una supercasa de soltera, con 5 salones, en la zona més exclusiva de Madrid, que és el Paseo de la Castellana. Ha dit en el titular, és una casa pensada per a aquesta etapa de mi vida, como para una senyora major i muy pija, diu d'ella mateixa.
Aquesta et sabufa que deies
exactament,
abans, no?
Aquesta et sabufa. 372 metres quadrats repartits amb una sala gran, després 3 sales més petites, un menjador, una cuina, 3 dormitoris i 3 quartos de bany.
No sé què faran tant de metres de casa, sincerament, tota sola.
Doncs passejar.
O patinar. O fer festes.
Exactament, si li fa il·lusió. Hem de dir que Àgata Ruiz de la Prada va vendre la seva casa botiga que tenia a Madrid i va deixar també els dúplets que tenia... tenia els dúplets a la Castellana i ara s'ha comprat un pis a Salamanca, en el barri de Salamanca, que ha girat les ubicacions. I ella diu que ara està molt feliç i jo no sé tu què faries un pis de 372 metres, tu tota sola.
Clar, és que jo suposo que ja pens amb mentalitat de persona que no té tant de possible. Jo pens que
no,
quina
no
feinada...
No té tant de metres.
No, però clar, ja pens quina feinada, quina que de feina de fer neta... Clar, ella no té aquest problema.
Ella no té aquest mal de caps. Hem de dir que la setmana passada en Esteban Mercè, en el seu programa que té aquí a IB3 Televisió, va poder mostrar sa casa illenca de Gata Ruiz de la Prada. Ja han vist sa casa de les Illes, ara podrem veure sa casa de Madrid, això sí, haurà de comprar la revista Hola per poder veure com és aquesta casa decorada i acolorida com és la Madonna de la casa, òbviament.
La Madonna bufa de la casa.
La Madonna bufa, sí, una senyora major i pija, però escolta, jo trobo que està molt bé que jo reconegui.
Reconeixes les coses, no?
Perquè hi ha molta de gent que és com ella, que és major i bufa i t'ho neguen.
I no ho diuen.
Les dues coses. Neguen l'edat i que siguin bufes. Però bé, més portades. Passant ara a la revista 10 minutos amb una portada que hem de dir que malauradament ha quedat vea abans d'arribar als quioscos, perquè surt No son soles, Onega, i es titulades Si Juan me lo pide, me plantearé casarme, quan en realitat, justament, hem de parlar que ahir va morir Fernando Onega, son pare, a 78 anys, un referent de la crònica política a l'estat espanyol, que va ser l'autor de gran part dels discursos del president Adolfo Suárez. La capella ardent estarà oberta avui de 10 a 9 a la Casa de Galícia a Madrid. Un home... Digues,
estava clar, no sé si...
No han esclarit molt, he estat
si
cercant,
malalt,
estava malalt, però no han esclarit exactament ben bé quins han estat els motius. Un home que va arribar a la capital d'Espanya, a Madrid, a mitjan dels anys 60, per estudiar ciències polítiques i també va fer estudis de periodisme. Va fer feina a diaris com Pueblo o Arriba, d'on va fer fins i tot de subdirector, i va exercir la direcció del gabinet de premsa d'Adolfo Suárez, el primer president de la democràcia espanyola. D'aquesta feina va ser quan va poder fer la coneixença de personatges clau de la transició com varen ser Suárez o el rei emèrit mateix, a qui també li unia una gran amistat, com la gran amistat que uneix a la seva filla, No son soles, Onega, a la reina Letícia, que varen fer feina quan tenien 25 anys totes dues a CNN+. Allà va ser on se varen conèixer, l'amistat ha perdurat i, de fet, la Casa del Rei ha fet un missatge parlant de Fernando Onega que diu Fernando Onega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la transición nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realitat. Com deia, la portada ja ha quedat una mica, ja ha quedat una mica antiga, fins i tot ha quedat una mica desagradable, si m'apures un puntet de mal gust, se feien portada a tots els quioscos parlant de que si som o que té ara, li demanàs per casar, s'ho pensaria, quan ara mateix són soles on està per altres coses, però hem de recordar que no són soles, està de promoció perquè acaba de presentar la seva nova novel·la, també en Planeta, se diu Llevarà tu nombre, que és una història ambientada a l'Espanya del segle XIX, on una jove és acusada d'assassinat a Santander, per comilles, i fuig a Madrid per mirar d'evitar els problemes que li podria comportar aquesta acusació.
I escolta, en aquesta portada també veiem un mallorquí, en Jaume Anglada.
Així és, finestra per en Jaume Anglada, per la medalla d'or de la comunitat que va rebre el dia de les Balears, no, se rebel·la del dia de les Balears, se llotja. Segons diu la revista 10 Minutos, Jaime Anglada, amigo íntimo del rei Felipe VI, reaparece recuperado tras su fuerte accidente. El músico ha reaparecido por primera vez después de su accidente de tráfico sufrido el pasado mes de agosto. Jo ho van comentar aquí, en Jaume Anglada, molt emocionat, va anar a rebre aquesta medalla, i ara veiem aquestes imatges quan li cantaven a Carolina Cerezuela, que, oh sorpresa, na Cerezuela també és notícia aquesta setmana, perquè ha oferit una entrevista també a 10 Minutos, on parla del futur de la seva filla Carla com a model o com a actriu, perquè recordem que aquestes dues són imatges del Consell de Mallorca per la promoció de l'artesania illenca. I diu, però quiero que Carla vaya a la universitat. El periodista l'insisteix, que m'he llegit l'entrevista ara abans d'entrar, i li diu, jo vaig compaginar les dues coses, perquè sa mare de Na Cerezuela, que és guapíssima també, que he pogut parlar amb ella un parell de vegades per aquesta feina nostra, ja era model, Na Cerezuela, model i actriu, i sembla que Ana Carla també vol seguir una mica les passes de sa predina i de sa mare. Però Na Cerezuela, que és viva com un cobo de l'atxa, diu, no només has de fer de model, no només has de fer d'actriu, perquè ella va compaginar... Sí, ella va estudiar dret laboral, va estudiar les dues coses, i se pot fer tot. I així el banco tindràs uns estudis que mai saps el que pot passar en aquesta vida.
Exacte, ben cert. Bé, la portada de la revista Semana és, en aquest cas, per Carmen Martínez Bordiu, no?
Així és, la nietíssima de Franco, on de dir que fa anys va anar a viure a Sintra, a Portugal, i allà és on la neta de l'exdictador va celebrar el seu 75è aniversari, en revoltada d'amigues. Varen anar a allò que serien les platges de Guinxo, a només 45 quilòmetres de casa seva, a Sintra. M'agrada, com ho descriu la revista, una divertida i profunda velada en la que no faltaron ostres, un exquisito pescado i un delicioso postre. Hem de dir que Carmen Martínez Bordiu ara està fadrina perquè se'n va anar a viure a Portugal per en Timothy McKeague, que era un entrenador australià 34 anys més jove que ella, t'he de dir. Jo, per un home 34 anys més jove, també me'n vaig a un altre país, si és necessari, les coses com són, però l'any 2023 se varen separar, però ella va quedar a la casa que tenia a Sintra. I m'agrada molt la revista Pilota, com sempre, que diu «Quiere llevar una vida sencilla como cualquier otra persona». Però llavors te diu «Vive actualmente en una espectacular mansión de 800 metros cuadrados con vistas al mar». I dius «Homo, una casa de 800 metres quadrats, una persona normal i corriente no la té».
No.
Ses coses com són. I darrera portada, que ara he vist que
és protagonista, sí,
que tenim en Lolita, que és protagonista, i en els 67 anys diu «Estoy abierta al amor tras años sin querer saber nada de hombres». No li faré aquesta pregunta, és el proper convidat, que sé que ara t'ho esperes,
no,
però
és
jo
només...
no el posaré, diguéssim, en aquesta tessitura.
El pròxim convidat tremola, perquè, clar, ha pensat, avui me toca jo i justament
entrat
parlen
aquí,
de revistes del cop.
Aprofitant, sí, per fer-li preguntes del tema anterior, però avui...
Però quina pregunta li faries?
No,
que se pogués
avui,
fer?
No, avui venim a parlar del Mallorca.
Ah, i d'arres?
No mos compliquem.
No mos compliquem. Anem a parlar d'esports. Miqui Tous, t'has salvat pels pols, perquè
sí,
en Xisco s'hi va
poc,
volgut,
ha faltat poc. Sé que era en Xisco, parlant del Mallorca, li hauria agradat en Quique Sánchez Flores com a entrenador.
Sí, ella també.
I finalment se'n va a Vitòria, se'n va a l'Alavés.
Ja m'ho diràs.
Tres temporades per l'Alavés.
Cosi de Lolita.
Així és,
que
així
és. Que és meravellós tenir tota la família per aquí.
Ho has filat molt bé,
Sí. I doncs ja ho sabeu, en Quique Sánchez Flores a l'Alavés de Vitòria. Però avui la gran protagonista és la Mariona Keldentei, la jugadora mallorquina que ha arribat a la xifra de 100 partits a la selecció espanyola, fa història, la primera futbolista balear que ho aconsegueix. i la quarta espanyola. A més, va sortir rodó perquè ho va celebrar amb una victòria del combinat espanyol contra Islàndia en el primer partit de la fase de classificació pel Mundial del Brasil. Per tant, enhorabona a Ana Mariona i també aquesta setmana protagonisme per l'Illes Balears Palma Futsal. A Eurobaixa viatja cap a Letònia. Divendres juga a les 6:30 contra el Riga. Cercarà la classificació per la Final Four de la Champions.
Gràcies, Miqui. Vos escoltam a partir de la una. Gràcies. I ara feim també una mica de repàs dels continguts que ja tenen preparats els nostres companys de les edicions insulars. Començant per Menorca, Clàlim, a mi, bon dia.
Bon dia. Demà s'inaugura el nou centre per a persones amb discapacitat, Trapuco 3. Per això avui telefonarem a la directora insular d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat del Govern Balear, Ana Maria Castro. També li demanarem sobre el futur habitatge supervisat per a persones majors que es construirà a l'O. Després felicitarem a Natita Llorenç, que acaba de tornar d'Argentina, on ha aconseguit un nou rècord de natació que l'ha fet entrar en el llibre oficial dels rècords mundials. Avui és dimecres, per tant tenim comerç emblemàtic i històric. Coneixerem la història de l'empresa familiar d'embotits Can Lau d'Esmercadal.
Molt bé, moltes gràcies, Clara. També connectam amb la nostra companya del dia Pitiuses, Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Joana. I doncs, nosaltres avui parlarem de com ens pot afectar les butxaques pitiuses la pujada del preu de la benzina. En parlarem amb el portaveu a Eivissa de les estacions de servei de Balears, en Pedro Matutés Mestre. També coneixerem un talent pitius que vola pel món, però aquest cap de setmana el tindrem a casa. És el director d'orquestra Bartomeu Tur, que participarà al tercer Festival de Música Jove d'Eivissa. I acabarem el programa, com sempre feim els dimecres, sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge d'Anna Nieves García Galvez.
Molt bé, moltes gràcies, Laura, i també volen saber que té preparat ja el nostre company Jaume Noguera per el Dia Mallorca. Bon dia.
Bon dia, Ida. Mira, xerrarem amb un dels darrers ferrers de forja que queden a Mallorca, és Antoni Mas, de Sineu. Fa martells de picapreder i de marger i tota casta d'eines pel camp, a l'antiga. A més, després parlarem amb Antoni Gomila per saber que és la manacorinitat, que és la de Manacor. Ell mos ho contarà. Parlarem amb l'Unit Centre de Formació Professional que imparteix el grau de gestió forestal de les illes i la Maria Antònia Esquina mos parlarà de les nostres mares, de que no ens hi feien cas.
I de tot això i molt més a partir de les 12 amb les edicions insulars del dia. Nosaltres vos tornem a veure i a escoltar i a acompanyar a partir de demà a les 9. Fins ara.